dia, són les 7 i des d'ara fins les 9, com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Donar als flotadors una segona vida és una bona iniciativa que contribueix a la sostenibilitat i que una associació d'hotels de Mallorca està tirant endavant. Ens ho explicaran de la mateixa manera que el neurocientífic David Bueno ens parlarà del funcionament del cervell i les neurones, grans desconeguts per la majoria de nosaltres. Jugarem a jocs de taula amb l'avi Sisquella per baixar una mica la temperatura, passejarem pel litoral de la costa valenciana i per jardins artístics del món, i la Sònia Flotats ens aconsellarà com tenir unes vacances més sostenibles. Amb la generació més jove repassarem les seves i les nostres pel·lícules de referència amb en David Brock. Així que comencem. A Platja de Muro, a Mallorca, al nord de l'illa, saben què fer amb els matalassos i flotadors que els turistes deixen abandonats a la platja un cop s'acaben les vacances. L'Associació Hotelera de Platja de Muro, juntament amb la Fundació Reconatura, impulsa un projecte per reutilitzar aquest plàstic per fabricar altres productes, com per exemple davantals, bosses, necessers. Avui en volem parlar amb la Joana Maria Serra Sáez, que és gerent de l'Associació Hotelera de Platja de Muro. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara estàvem comentant, clar, que generen molts residus i suposo que des dels hotels encara ho teniu més a la vista, no?
Així és. Tots aquests matalassos que deixen els clients una vegada que han finalitzat les seves vacances, pues l'objectiu és reutilitzar-los, perquè com que tenen PVC, pues no se poden reciclar directament i van a incineració. I amb aquest projecte que se diu Renetes, que està financiat per impost de turisme sostenible del Govern Balear, pues lo que donamos és una segona vida. I bueno, considerant que per una part tant se recicla, com dic, aquests matrassos, com per una altra a través de la Fundació Reconatura, en plan a persones que tenen qualsevol tipus de, bueno, pues, a la mida d'una capacitat diferent que els fa estar en un risc d'exclusió social.
Uh-huh. Per tant, aquest servei de recollida el fan ja persones amb aquesta discapacitat o risc d'exclusió social, i una sí. vegada teniu els residus, què en feu? Quin procés segueixen aquests residus?
Sí, aquests residus recolleixen el personal de diferents departaments de l'hotel, ja sigui com de pisos, com els tècnics o socorristes de piscina, ho depositen a un contenidor especial i específic que s'han facilitat en els aliments, i la Fundació Reconatura una vegada a la setmana passa a recollir-los. Se'l du a la seva nau, que està a una altra mantindre tres d'illa, i allà en aquesta nau aquestes persones és quan comencen la selecció i bueno, lo que és la fabricació d'aquest nou producte que poden, com bé has dit, pot ser o bé un davantall o una bossa de playa o inclús un beberall per als infants, i bueno, és molt interessant, és molt interessant veure-lo, pues, tanta il·lusió que aporten aquestes persones de poder fer aquesta feina, i per una altra part també el que són els turistes i els treballadors dels hotels, de manera que s'han implicat en aquest projecte, també és molt emocionant.
Clar, aquí hi ha implicació per part de tothom, i després es genera aquest nou producte, que no sé si hi ha una pàgina web on la gent pugui adquirir aquests productes, on es venen? Quin és el punt de venda?
És la pròpia Fundació Reconatura. Uh-huh. Ja mateix. Després, una vegada que ja ho han fabricat, ja passa, diguéssim, a la seva disposició lliure perquè es puguin vendre-lo i podrem, pues treure un benefici, encara que és una fundació sense ànim de lucre, per sufragar els seus propis costos i evidentment aquestes persones.
Mm-hmm. A través de la pàgina web en podem adquirir?
Sí, crec que sí. Si no vaig ser equivocada, m'ho van dir que ho estàvem preparant precisament per donar-li aquesta possibilitat
sortida
de compra.
Clar, perquè claro, justament això és molt recent.
Sí, això va començar en el mes de juny, realment no arriba encara un mes. Va començar el dia 5 amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, I ara, clar, estan en el procés aquest de recollir i de tractament, però és molt recent. Però bueno, tothom que el pugui ser interessat, el següent de Fundació Reconatura, ja podran trobar la informació o contactar amb ell. Que diu reconatura.org.
Un projecte que suposo que es pot extrapolar en molts àmbits i que ajuda justament a facilitar aquesta economia circular. Per tant, que segurament tindrà hi ha una previsió de futur molt positiva.
Sí, el projecte com a tal està previst que sigui 2023-2024, 2 anys. Però, evidentment, i segons la resposta que està tenint, i ara veurem els 20 mesos, pues no se descarta que pugui tenir una continuïtat. S'haurà de valorar, evidentment, en el seu moment, però és, sí, és molt interessant i és molt guapo.
És un projecte que segur que més d'un que ens està escoltant s'hi voldrà sumar, perquè és una manera, com dèiem, de fer alguna cosa amb aquests matalassos flotadors que els turistes deixen abandonats moltes vegades a la platja. Un cop s'acaben les vacances, doncs aquí és recollir-los, evitar que es quedin allà com a residus i donar-los una segona vida. Per tant, moltíssimes gràcies, Joana Maria Serra Saez, que és la gerent d'aquesta associació hotelera de Platja de Muro, on justament estan fent aquest projecte. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Les emocions són una part molt important de la nostra vida. Si les coneixem i aprenem a viure amb elles, ens sentirem més a gust. Emocions a dojo, quina aventura, és el títol del llibre publicat per Vindy Books de David Bueno i Maria Triques, amb unes il·lustracions fantàstiques de Kim Amate. David Bueno, bon dia.
Hola, bon dia.
David Bueno és doctor en biologia, professor de genètica a la Universitat de Barcelona, porta tota la vida fent classes i estudiant la genètica en el camp de l'educació i l'aprenentatge. Ha publicat més de 50 articles en revistes especialitzades i és, sens dubte, una de les figures més brillants que hi ha si parlem de neurociència a Espanya. Davant d'aquesta presentació, déu-n'hi-do, ens venen tantes coses al cap, perquè en aquest llibre, de fet, que és l'excusa per explorar tot un món, ens parleu d'emocions. Seria la part més descuidada que tenim? La més oblidada?
És una part molt oblidada, perquè hem pensat com si no fossin importants. Quan parlem, per exemple, en temes educatius, hem de pensar, hem de reflexionar, però sembla que la part emocional fins i tot ens fascinosa. Ens agrada molt dir que som una espècie racional, però de fet som una espècie emocional. No podríem viure sense emocions i sí que podríem viure sense raonar. No ens convé fer-ho, no ens convé.
Però m'agrada molt aquest matís, o sigui, podríem viure només d'emocions.
Podríem viure només d'emocions. No viuríem segurament massa bé, però podríem viure. Només raonant no podríem viure.
Clar, a vegades ens passa. Aquí posa una guia pràctica per viure les emocions amb el cor i el cervell. Es poden separar?
No es poden separar. I, de fet, el cor és el lloc que sempre s'ha dit tradicionalment és el lloc on hi ha les emocions, però no està en el cor.
No, clar,
està en el cervell.
Està en el cervell.
Tot està al cervell. Tota la reflexió, les emocions, tota la part cognitiva està al cervell. El que passa és que el primer òrgan del cos que respon davant d'un canvi emocional és el cor. El cervell no té terminacions nervioses sensitives, el cervell no fa mal, no fa calor, no té fred, però el cor en té moltíssimes. I per tant notem qualsevol mínim canvi en el ritme cardíac, el notem molt ràpidament. I les emocions sempre impliquen canvis al ritme cardíac.
Ah, és allò tant, estic nerviós, i notes que el cor sembla que estigui a punt de sortir del lloc perquè està bategant molt més. Allò és una emoció forta.
I no és el mateix el batec fort d'estar nerviós que d'estar enamorat. És un altre batec diferent.
Clar, segur. I en el fons el detectem, i moltes vegades quan es diu, què et diu el cor? Estem parlant, pensa en les emocions, deixa de banda una mica la part més racional. I no sé si per això moltes vegades diuen, escolta el cor i no tant el cap. Ens sí. Referim a aquella idea que deies tu de que les emocions pesen molt.
Ens referim a això, que realment les emocions són una guia a la nostra vida, és com la brújula que guia els nostres comportaments. El que és molt difícil és destriar on acaben les emocions, on acaba allò que hem pensat nosaltres més racionalment, perquè estan lligats. Cada vegada que tenim una emoció, les emocions es generen en una zona del cervell que es diu amígdala, i ràpidament ho comunica a una altra zona que s'anomena escorça prefrontal, que és on reflexionem. Per tant, ràpidament l'emoció es converteix en un procés de possible reflexió, i a l'inrevés, quan reflexionem, estem també actuant sobre les nostres emocions. Però sí que està dient això, està dient deixa't portar una mica per aquestes sensacions internes que tens i no tant per les elucubracions que pots fer.
Clar, que a vegades aquestes sensacions internes són molt sàvies, és a dir, es produeixen per una part també racional, i és aquest lligam que estem dient ara.
Exacte, sí, sí, sí. Sí.
També m'agrada pensar que quan diem que el cervell és un món totalment inexplorat, tu desmitifiques una mica, però clar, estem parlant de 200 bilions, és a dir, 200 milions de milions de connexions al cervell. I tu dius, no, el coneixem molt, però clar, és que és molt gran el cervell.
Coneixem moltes coses, moltes més que fa 15 o 20 anys, i encara ens en queden moltes per conèixer. Cada dia estan sortint dotzenes d'articles científics nous que exploren alguna part del cervell.
I justament hem arribat a la conclusió ja de que en el cervell també hi tenim les emocions, per tant, diem que el coneixem molt, però vivim en un món en el que a vegades no ens escoltem. Per què no discernim aquestes emocions? És a dir, està bé que vagi influint, però l'estrès i tot plegat ens fa que a vegades se'ns descontrolen. Llavors, com conduir aquest vehicle?
Sí, mira, la millor manera per conduir-lo és rebaixant sempre el nostre estrès. De fet, les emocions són patrons de reacció, de resposta, automàtics, impulsius, per tant, que es posen en marxa davant d'una situació que requereix una resposta urgent. Qualsevol resposta reflexiva sempre és més lenta, i quan hi ha una urgència, aquesta és la funció de les emocions. Per tant, són sempre impulsives. Ara, quan es generen, com deia, la part reflexiva del cervell hi pot actuar. De tota manera, quan estem estressats, aquesta zona del cervell que permet gestionar les emocions, l'escorça prefrontal, perd eficiència de funcionament, i per tant ens fa ser més impulsius. Seguim tenint les emocions més a flor de pell perquè som més impulsius, però no ens permet reconduir-les, que és la part, segona part important de les emocions. És molt bé, ara tinc por, ara tinc alegria, ara tinc ira. I què en faig d'això? Em convé tenir-la o no? L'haig de reconduir o no? L'estrès no ens deixa fer-ho.
Clar, llavors, el primer pas seria deixar que les emocions surtin, tapar-les. Suposo que no deu ser sempre bo, però reconèixer-les i treballar-les.
Aquest és el pas.
Però primer, deixar que surtin.
Deixar que surtin. Tapar-les sempre és contraproduent, perquè l'emoció continuarà allà dins. El que estarem fent serà bloquejant-la i sortirà en un altre moment, quan menys ho esperem.
Però vivim en una societat en què ens està dient constantment tapa les emocions. No s'ha de patir, no s'ha de plorar, no s'ha de viure trist. És una dolce vita fictícia, no?
Sí, bueno, perquè hem comercialitzat la felicitat. Si no som feliços és que som uns desgraciats. I la felicitat té moments, però el que és important és la sensació aquesta de benestar. I el benestar inclou totes les emocions. A mi m'agrada molt dir, la tristesa és una emoció que se'ns ha ensenyat a amagar, i és una emoció importantíssima. La tristesa ve a ser com aquella tireta que ens posem en una ferida perquè no s'infecti i cicatritzi més ràpid. La tristesa el que fa és que qualsevol sotrac emocional previ que haguem tingut pugui cicatritzar i ens en recuperem abans. Per tant, està implicada amb la resiliència. La tristesa, deixar-la fluir. Si ens recreem amb la tristesa, és com gratar constantment aquella crosta que es fa a la ferida i no deixem que sí, que cicatritzi. Clar, amagar la tristesa és dificultar que ens recuperem de qualsevol patac emocional que haguem tingut. La tristesa té molta importància en el benestar, perquè permet mantenir el benestar quan alguna cosa no ens va bé, però en canvi no té cabuda a la felicitat. Perquè quan som feliços, si ens posem tristos, deixem de ser feliços.
Clar. Per tant, aquella frase de no estiguis trist, no, estigueu, però al temps just.
Exacte, sí. Aprofita la tristesa per recuperar-te.
I per això, per exemple, un gran matemàtic pot ser una persona tremendament infeliç i que no sàpiga gestionar tot això. Per tant, quan parlem de multiintel·ligències, intel·ligències múltiples, sembla que separem tot això, no? I em sembla que estem una mica confosos també amb tota aquesta part de la multiplicitat de les intel·ligències.
Una mica. De fet, la hipòtesi de les intel·ligències múltiples que va proposar Howard Gardner no funciona d'aquesta manera. Dins del cervell no funciona d'aquesta manera. Però és important tenir en compte que la intel·ligència no és només matemàtica o lingüística, sinó que incorpora tots els aspectes emocionals, socials, intrapersonals, de relació amb tu mateix, com et perceps a tu mateix. Tot això forma part de la nostra intel·ligència. Però tots aquests aspectes funcionen junts, conjuntament, alhora. No els podem separar. No podem dir ara anem a treballar la intel·ligència emocional i ara anem a treballar la intel·ligència matemàtica, perquè una sense l'altra no tenen cap mena de sentit. Sempre les estem treballant totes. I és això el que hauríem d'afavorir sempre, és que tots aquests aspectes racionals i emocionals anessin de la mà.
Clar, i estem en un sistema educatiu en el que cada vegada tenen menys paper, per exemple, les parts més artístiques, l'educació física, són el que s'anomenen les Maries de moltes de les assignatures, no? I potser ens estem contradient, és a dir, una persona que no estigui equilibrada amb tot això no podrà tirar endavant, segurament.
Ens estem contradient. No és només ara, ha sigut sempre així. Passa que ara potser en parlem més, però sempre, quan jo estudiava fa més de 40 o 45 anys,
sí, sí,
la gimnàstica, la música, bueno, o les arts en general, en aquelles assignatures que, bueno, si treies mala nota no passa res, perquè total, l'important són les mates, les llengües. Però, bueno, s'ha vist que precisament les arts en plural, per tant, inclou música, arts plàstiques, teatre, i això inclou psicomotricitat i educació física, tot això és el que permet donar més flexibilitat al cervell i sempre apel·la a les emocions.
Perquè la genètica pesa més que l'educació, l'educació més que la genètica, hi ha un equilibri?
Les dues coses són importants. Tenim una part genètica que està condicionant, no determinant, però sí condicionant tots els aspectes cognitius. Hi ha persones que genèticament estan més predisposades a ser creatives, o a la música, o a la lògica, però és una predisposició. I l'educació el que fa és potenciar-la o mutilar-la. Clar, si la potencien tots, tots obrirem creixent. I aquí està la gràcia de l'educació. És, tu tens el que tens genèticament, això no ho pots tocar, doncs ja està. Ara què podem fer? Incrementar-ho.
Però és evident que aquest sistema potencia més una part que una altra.
Exacte, i aquesta és una de les dificultats que tenim alhora, especialment quan es van fent grans, de poder integrar les emocions al nivell d'estrès, d'ansietat, a finals de secundària, batxillerat, és extraordinàriament alt, excessivament alt. Que hi hagi una mica d'estrès que estimuli, ja va bé a vegades. Però és que estem arribant a nivells que són clínics.
És que jo sé que tu també has treballat molt amb el tema de l'adolescència. Estem vivint uns moments en la que l'adolescència cada vegada es manifesta més, no sé si perquè potser ara ja li posem nom, aquestes crisis emocionals, justament, però que també estan motivades pel sistema mateix. Què està passant?
Mira, ha anat en augment. Sempre hi ha sigut. L'adolescència és una època conflictiva
difícil
per ella
tots
mateixa.
Jo crec que tots la recordem com un moment difícil.
Sí, i molt interessant,
i
també.
I molt interessant, clar.
Però ara ha anat en augment tots aquests aspectes. Hi ha dos factors. Primer, la pressió social ha augmentat. Ara has de treure bones notes sí o sí, perquè si no fas uns estudis no sé què et passarà, i la vida és molt...
I que si no entres a la carrera que tu vols, perquè és com a mínim no sé quina nota, etcètera.
Les notes de tall han anat pujant, i per tant hi ha una pressió social de les famílies, de la ciutat en general, dels centres educatius, que incrementa extraordinàriament aquest estrès, per tant no permet gestionar bé les emocions, aquí venen moltes crisis emocionals. Hi ha un altre factor, i és que hi ha una major tendència ara a sobreprotegir els infants. I això el que fa és que disminueix la capacitat de que després, quan alguna cosa no vagi prou bé, siguin resilients i ho superin. La sobreprotecció és tan dolenta pel cervell com la sensació de que m'ignoren, de que no em tenen en compte. I hauríem de trobar aquest equilibri. Ignorar els infants és terrible pel seu cervell, té conseqüències molt dolentes a mitjà i a llarg termini, sobreprotegir-los també.
Per tant, tant són les famílies com els centres educatius, però també molt les famílies. A vegades deleguem molt en el centre educatiu, però també hem de canviar d'actitud com a societat.
La família ha d'estar sempre al costat dels seus fills i filles, donant-los suport, donant-los confiança, no traient-los les castanyes del foc, però així estan al seu costat quan els fills i filles s'han de treure les castanyes del foc perquè se sentin acompanyats.
Hi ha models i models culturals que protegeixen més, que protegeixen menys, i per tant models en els que fixar-nos més que en d'altres?
Hi ha models de tota mena, a tot el món. El que a vegades fixar-nos en altres models té un problema, que és que no són fàcilment extrapolables perquè els costums socials també són diferents. Es parla molt del model finès. Bueno, té aspectes molt bons, però el model finès també és molt fred pel mateix clima que fa allà. No el podem exportar directament. Es parla molt també, per exemple, del model nord-americà, que empodera molt més els estudiants des del primer instant. Però ja tenen altres conseqüències. Els 18 anys marxen de casa i aquí els tenim fins als 28 anys. Per tant, jo penso que l'ideal és agafar aquestes coses bones que tots els models, també el nostre, tenen, i fer-nos-ho nostre.
Uh-huh. En el llibre, Emocions a Dojo, feu com una mena de guia, i m'agrada perquè realment és molt pràctic, perquè al final sempre hi ha un què puc fer. Hi ha alguns trets en comú d'aquest què puc fer. La majoria és reconèixer aquestes emocions, que és el que dèiem abans, i també aprendre una mica a gestionar-les. Però també hi ha un capítol molt important que li dediqueu a l'adolescència. Però si diguéssim, si volguéssim fer uns trets comuns bàsics en qualsevol d'aquestes situacions, jo he començat dient això, deixant que surtin les emocions, identificant-les, què és el que ens diries? Perquè al final sempre necessitem una mica de manual. Jo ja sé que això és molt difícil, i més en un món tan, tan, tan obert. Però en què ens agafaríem?
Mira, jo el primer que diria és no tenir por de les emocions. Hi ha una emoció que és la por.
Sí, que bloqueja.
Ens bloqueja. Per tant, no tinguem por de les emocions, perquè si no les estarem bloquejant. Deixem-les fluir, però no perquè es descontroli, sinó per poder-hi reflexionar, per fer-les conscients, gaudir-les. Es pot gaudir de la por.
I de la pena i la tristesa també.
I de la pena i de la tristesa. Perquè si tu saps que això t'està ajudant, en el cas de la tristesa, a recuperar-te, això t'està animant, t'està encoratjant a continuar endavant.
Per tant, ens ho hem de permetre, i permetre-ho als del nostre entorn.
Exactament. I facilitar que el nostre entorn i nosaltres mateixos, quan estem vivint aquests estats emocionals, siguem capaços de reflexionar-hi i, si cal, reconduir-los. I això vol dir disminuir l'estrès. Quan veiem un adolescent que té por, que està trist, el pitjor que podem fer és anar insistint: però per què estàs trist? Però per què tens por? Que això no val la pena. Perquè estarem incrementant el seu estrès. Sí, i per tant li estarem dificultant allò mateix que li estem demanant que faci.
Exacte. Aprendre també a escoltar-nos i escoltar els altres, i prendre'ns la vida amb una mica més de tranquil·litat. Molt sí. Difícil.
Difícil perquè ens han acostumat a les presses. Quan jo era jove dèiem que tot havia de ser per ahir, i ara sembla que tot havia de ser per abans d'ahir.
Per abans d'ahir. Hem anat a més, eh?
Però la vida és molt llarga i
la pandèmia
tenim temps per fer-ho tot.
Ens ha fet mal, en aquest sentit?
La pandèmia ha fet molt mal a nivell emocional, especialment adolescents i joves. És el col·lectiu que més perjudicat n'ha sortit, encara ho estem veient als centres educatius, a la universitat mateix, i es anirà reconduint, perquè el cervell és plàstic, ho recondueix tot o gairebé tot, però encara ho estem visquent. Bàsicament, els adolescents i joves són el col·lectiu que més necessita socialitzar amb els seus iguals. I els hi van prohibir fer-ho. I és que, és més, els vam criminalitzar moltes vegades. Quantes vegades havien sortit opinadors dient: és que si no es controla la pandèmia és perquè el jovent no fa cas de les normatives. Perdona, hi havia primers ministres fotent-se les ans farres a casa seva.
Sí, sí, totalment.
I no eren joves ni adolescents, precisament.
Hem de fer una revisió com a societat, i més després dels moments difícils que hem viscut. I jo recomano molt que seguiu en David Bueno, perquè no només és aquest llibre, sinó que també és autor, el més recent crec que és Els beneficis de la lectura en veu alta, que també és una de les coses que s'estan perdent. Ja no es llegeix en veu alta, pràcticament.
No es llegeix, i quan es llegeix, moltes vegades amb infants, es fa posant-los una pressió que encara és més perjudicial,
sí,
que no pas no fer-ho.
Es fa llegir en els que els hi costa llegir.
Correcte. I se'ls renya quan no ho fan bé.
Exacte. Doncs qualsevol dels llibres que hi hagi darrere David Bueno seran dignes de reflexió, una reflexió molt necessària per entendre aquestes emocions que tant ens controlen. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí a La Primera Pedra.
A tu, un plaer.
Els dies són llargs, tenim moltes hores de llum, de sol, i volem saber exactament com funciona el tema de la llum del sol. L'Arnau Fabra és membre d'Explicat, és físic, estudiant de doctorat de l'UPC. Arnau, molt bon dia.
Bon dia.
Qui millor que l'Arnau per explicar-nos exactament això? Com funciona el tema de la llum del sol?
Primer de tot, el que hem de tenir clar és que la llum del sol és blanca. I des d'un punt de vista físic, el blanc és la suma de tots els colors. El que vol dir que el sol ens envia tots els colors barrejats. El fet que nosaltres veiem les coses d'un color o d'un altre es pot deure a dos fenòmens diferents, que anomenarem absorció i dispersió. L'absorció el que fa és absorbir una part de la llum que li arriba i reflectir l'altra. És a dir, es queda amb uns colors, els absorbeix i reflecteix els altres. Un exemple d'això podria ser una samarreta d'un color qualsevol, com per exemple vermell. Llavors, imaginem-nos com el raig de llum blanca surt del sol, arriba la samarreta absorbeix tots els colors menys el vermell i reflecteix només el vermell. De manera que el raig de llum vermell ara arriba a nosaltres i nosaltres veiem la samarreta vermella.
Sabent això, Arnau, ens podries explicar per què el cel és de color blau?
Sí, quan parlem dels colors del cel, el que estem parlant és del segon fenomen, el de la dispersió. Perquè la llum del sol pugui arribar a nosaltres, ha de travessar l'atmosfera. I a l'atmosfera hi ha petites partícules d'oxigen, nitrogen i altres. Llavors, per entendre millor el fenomen de la dispersió, ens podem imaginar un billar. Quan nosaltres saquem amb la pilota blanca molt fort, aquesta pica contra la resta de pilotes i la resta de pilotes surten disparades cap a tot arreu. Quan la llum del sol xoca contra aquestes partícules, els rajos que serien de color blau surten disparats cap a tot arreu, com si fossin la resta de pilotes. Mentre que els rajos que no són de color blau, és a dir, la resta de colors, segueixen recte, com si travessessin aquestes partícules. Això també ens explica perquè quan mirem directament al sol, el veiem pràcticament blanc amb un to groguenc. Doncs aquesta resta de rajos ara sí que ens arriben directament als nostres ulls i hi ha una mica de blau que ha sigut dispersat, així que les tonalitats grogues ara predominen una miqueta més que les blaves. Per això és blanc amb una miqueta de groc. En canvi, si mirem a qualsevol altre lloc del cel, veiem només la llum que sí que ha sigut dispersada. És a dir, les pilotes del billar que han sortit disparades en totes direccions. Doncs en concret veiem la que ha sortit disparada cap a la nostra, que és, com totes les altres, de color blau.
I per què llavors la posta de sol veiem el cel de color vermell?
Aquí hem de tenir en compte que l'atmosfera és molt prima comparada amb el radi de la Terra. Llavors, per entendre això, imaginem-nos que tenim un dònut i un escuradents. I el que volem fer és travessar el dònut amb l'escuradents per tal d'arribar al centre del dònut, però no a un punt qualsevol del centre del dònut, sinó a la part superior del centre, és a dir, on està buit però just a dalt. Llavors, si volem travessar la menor quantitat de dònut possible, el punxarem des de dalt, que és com si fos al migdia, en el cas del sol. Però si el travessem des del costat, veurem com ara l'escuradents ha de travessar més quantitat de dònut per arribar al punt on volíem arribar. Doncs això és exactament el que passa amb el sol quan surt i quan es pon. Com que la llum ha de travessar més quantitat d'atmosfera, hi ha molta més dispersió, el que fa que les tonalitats blaves s'hagin dispersat tant que ja no arriben cap a nosaltres, i ens arriben les tonalitats de l'altra punta de l'espectre, és a dir, les vermelles i ataronjades.
El que vols dir, entenc, és que els colors del cel depenen absolutament de les característiques de la nostra atmosfera.
Exacte. Si la nostra atmosfera fos diferent, els colors del cel serien diferents, tant el de durant el dia com el de la sortida i la posta de sol. Per exemple, les partícules de l'atmosfera de mar són molt més fines, cosa que fa que el cel allà tingui un altre color. En general, amb les imatges que tenim, podríem dir que durant el dia es veu d'un color groc tirant a marronós, i a mesura que es va ponent el sol, el cel al voltant d'aquest va agafant un to més blau i grisenc.
I suposo que els núvols s'explica de la mateixa manera, el seu color.
Sí, a veure, és semblant, no és exactament el mateix, perquè els núvols tenen una composició diferent. Llavors, com que els núvols estan compostos bàsicament d'aire i petites partícules d'aigua, les que dispersen la llum són aquestes petites partícules d'aigua. I resulta que aquestes són just de la mida perfecta per dispersar tots els colors en la mateixa direcció. És a dir, si li arriba llum blanca, dispersa llum blanca, perquè li arriben tots els colors i dispersa tots els colors. Així que veiem els núvols de color blanc. A més, és curiós perquè és exactament aquest mateix fenomen que ens explica com moltes altres coses també són blanques, com per exemple el sucre, l'escuma de la cervesa o del sabó i la llet. Entre moltes altres, clar.
I com s'explica que els núvols siguin grisos, inclús gairebé quasi negres?
A veure, primer de tot, el que hem d'entendre és que aquest gris o quasi negre és simplement blanc de baixa intensitat. Llavors, quan els núvols són prims o poc densos, deixen passar la majoria de la llum. Com que la llum que els arriba és blanca, ells dispersen la llum blanca i nosaltres veiem els núvols blancs. Ara bé, si els núvols són més dobles o més densos, simplement menys llum pot travessar-los. Llavors, els seguim veient blancs perquè la llum que dispersen és blanca, però és un blanc de menys intensitat.
Doncs ens ha quedat clar, ja sabem tots aquests colors per què són, i si voleu saber més coses, curiositats científiques, podeu entrar a expli.cat, que és aquest explicat que parlàvem ara a les xarxes socials. Tres vídeos a la setmana acostumen a pensar, a penjar, i per tant nosaltres els seguirem. Moltíssimes gràcies, Arnau Fabra, per haver estat aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Aquest estiu ens hem proposat passar-nos-ho bé, jugar molt, perquè tenim moltes hores i a vegades un joc ben trobat pot ser i pot fer tanta companyia o més que un llibre. En volem parlar bé i volem que ens ho expliqui algú que en sap molt, que és l'Avi Sisquella. Avi, molt bon dia.
Molt bon dia.
I en sap molt perquè ella és psicòloga infantil, però també està especialitzada en aprenentatge i jocs de taula. I com que ens hem proposat jugar tots, però volem fer-ho bé i volem aprendre alguna cosa, avui farem i entrenarem l'atenció, que al final l'atenció ens és necessària a tots, perquè sempre acabem una mica dispersos.
Exacte.
I ajudar-nos a centrar-nos una mica a través del joc pot anar-nos molt bé.
A vegades, ara que has dit això, quan li dic al meu pare que aquest joc és per treballar l'atenció, em diu, però l'atenció, el que tinc jo alt, no dic tensió, no, atenció. D'acord? Que quedi clar que és per treballar l'atenció.
Un bon matís, avi.
Perquè has dit dispersos, perquè si no mon pare es lia. T'he dit l'atenció.
No, l'atenció. I com sempre, si voleu saber més coses de l'Avi Sisquella, la podeu trobar @ludumcp. Ara anem a començar per edats, per franges d'edats, i començarem pels més petitets, que són de 3 a 5 anys, que en aquests com els ajudem a treballar l'atenció i que ens ho passem bé també alhora.
Treballar l'atenció sempre és molt agraït, perquè són jocs molt divertits en si, és a dir, quan parlem de lectoescriptura també, però sempre hi ha, doncs, jo he de pensar una paraula, començo per la F, és més feixuc, però l'atenció és un joc en si. Clar. La majoria de jocs, tu has vist, tota la temporada hem anat parlant de jocs, i sempre et dic, càlcul, memòria i atenció, perquè tots els jocs, la majoria treballen atenció.
Si no estàs atent, els jocs se't mengen.
Vale. Aleshores, el primer que us porto avui pels més petits es diu Mosquito.
Mosquito.
Jo et diria que és dels jocs més antics que tinc. En tinc 600.
Caram.
I aquest és dels més antics perquè fa... Bueno, pues,
t'hi quedaven a casa, els 600?
No.
Això t'anava a dir, no.
La majoria els tinc a l'Udum, però en tinc alguns a casa que es queden sempre cap de setmana a casa perquè no són propis de... No són amb una funció tan terapèutica o són molt llargs, per exemple, un Catan o, per exemple, això ja es queda a casa perquè, si no, em duren una sessió sencera el joc. O una tarda sencera, fins i tot.
Sí, més d'una sessió.
Exacte, no m'hi caben tots. El Mosquito és per treballar l'atenció alternant, la impulsivitat, la flexibilitat. Són uns ninos molt petits, que són una flor de plàstic, una abella de plàstic, i un mosquit, clar, és un mosquito.
Vale, és
unes cartes, i aleshores hem d'anar fent alguna cosa amb aquests tres ninots en funció del que surti la carta. Hem d'aixafar el mosquit perquè el mataríem, hem d'agafar la flor per salvar-la o hem de tocar l'abella o no sé què hem de fer. Ens hem de posar l'abella al cap, alguna cosa així. D'acord? Aleshores, hem d'anar fent segons el que ens surti a la carta. Per tant, hem d'estar molt atents a les tres consignes, que és una cosa que ens costa estar atents a tres consignes en paral·lel. Ah. Molts nens, quan tenen una consigna, obliden l'anterior. Per tant, aquests jocs que direm avui ens entrenen a diverses consignes alhora.
Fantàstic. Doncs aquest és el que dèiem de 3 a 5 anys. Anem a de 6 a 11.
Sí. Aquest és un nou d'aquest any que us porto, que es diu Switch It. Switch It, com el que fem amb la mal llum, Switch It, d'apagar-ho.
Sí.
Vale? És de FlexiQ, que és una marca de Java, també, vale? Switch It. Són unes cartes on apareixen, és semblant a un doble, que aquesta ja és mundialment conegut, el doble, vale? Però hem d'anar tenint en compte si és de dia o és de nit, per això es diu Switch It, perquè si és de dia haurem de buscar els, jo he de pensar també, perquè ojo, el color que més surt a la carta, perquè de dia es veuen els colors, però si és de nit hem de mirar l'objecte que més surt, perquè de nit no es veuen els colors. Vale, però després hi ha cortines que fan que el dia es torni nit, després hi ha làmpades que fan que la nit es torni dia, perquè posem una llum, i després hi ha voltes al món que, si estaven buscant el que passaria el dia, com fem la volta al món, a l'altra punta del món és de nit, per tant hem de fer com si fos de nit. Per tant,
un lliu... Clar, hi ha trampetes que tu has d'estar atent perquè no se't colin.
Exactament.
Aquí està. I un altre joc per a partir de 12.
Bueno, aquest és el que em quedo a casa, perquè
sí?
Si no...
O sigui, aquí els... prenem nota allà amb,
sí, aquests
i subratllem amb fluorescent.
Adults, anoteu, perquè us ho passareu pipa el que queda d'estiu, que és banana azul.
Banana azul.
Banana azul. Realment se'm fa difícil explicar-ho perquè és tan visual aquest joc, però és que a mi els meus amics m'envien a passeig perquè els guanyo, però perquè estic molt entrenada. No, no és un tema de mèrit, és un tema d'hores entrenant.
Amb tu no jugarem, avi.
Bueno, va, sí.
Deixem-me jugar, no?
És el que us acabo d'explicar en els altres dos jocs, però multiplicat per 3 a nivell de dificultat.
Ui.
Vale? Penjarem un vídeo. I ho
sí,
veureu.
Sí, jo crec que sí, millor.
Vinga, va, i així veureu que també fallo.
Banana azul, eh?
Banana azul,
aquest és el de a partir de 12, i els altres dos que hem dit?
Els altres dos són Mosquito pels més petits, de Gecko, i Switch It, de FlexiCoo.
Doncs aquí van les nostres tres propostes. Si les voleu comprar, podeu fer-ho, si voleu, a Didacmania, que és una botiga física, que també la podeu trobar online. I a més, escolta'm, si doneu un codi descompte, doncs tot això que us trobareu, no?
Exacte. Quin qualsevol amic de Ludum, no cal que sigui pacient, només que ens conegueu i ja està, dieu Didac Ludum i us faran el codi descompte.
Fantàstic. Doncs, avi, la setmana que ve voldrem seguir jugant, per tant, aquí et convoquem.
Vinga, hi seré.
La primera pedra, amb Noemí Poll.
Fem un recorregut pel litoral. Aquest estiu ens ho hem proposat i volem conèixer les nostres platges. Avui ens anem cap a València, més concretament cap a Sagunt, perquè vam parlar fa unes setmanes amb el Xavi Rico, que ell és a Pitxat, és el nom que té a Instagram i a TikTok, i acumula uns 85.000 seguidors, i li vam dir, escolta'm, Xavi, ja que tu ets a Sagunt, explica'ns una mica com són aquestes platges. Xavi, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Vam quedar, escolta'm, ja que tu estàs per aquí, porta'ns de la mà a passejar per aquest litoral tan bonic que teniu aquí, que qui no estigui situat, perquè a vegades passa que no estem situats, Sagunt està passat de Llarg Castelló, encara anant cap a València, una mica abans d'arribar. A quants quilòmetres esteu de València, ciutat?
Crec que... Ui... Vai. Crec que era un... Jo li dic la veritat, però... 20 quilòmetres...
Va, està propet, està propet.
No soc molt conscient jo, però en 20 minuts en cotxe estàs.
Doncs mira, fantàstic. I volem que ens ensenyis una mica les platges. Tu saps quines platges són les xules que teniu per aquí?
La meua, la de Sagunt.
La teua, claro.
No, sí, és a dir, proper tenim unes platges que són precioses. Per exemple, tenim la del port de Sagunt i la de Canet, que és el poble del costat. Que són, estan al costat, pràcticament és la mateixa platja, i és que són ideals, i no sé fins a quin punt influís que siguin les megues, però...
Perquè aquí la sorra, per exemple, explica'ns una mica com és, la sorra és fina, és gruixuda...
Fina, i no hi ha pedres de cap tipus.
No,
I damunt tu entres a la platja i hi ha molts metres fins a arribar a l'aigua, és a dir, no és entrar i a poc de terreny, no? Com que és molt ample tot el que és la sorra, saps?
I per tant, la platja en si és també molt ample?
Sí, és molt ample, i això també és un avantatge molt gran perquè no hi ha gent, és a dir, hi ha gent, però no estàs ahí tots junts, ahí acalorats, no, és a dir, s'està molt bé, i damunt, no ho dic jo, això també de que siga molt bona, perquè tenim la bandera blava de qualitat de platja, que això... I té de tot, és que me pareix ideal.
La Xiringuitos és que no... també teniu per aquí?
Sí, és que no li trobe cap desavantatge. L'única desavantatge, doncs això, buscar potser les persones que vulguin una platja més paradisíaca, amb illes, vegetacions, doncs potser això no és el que és, però una platja que estiga bé, de sorra, és que és ideal.
És ideal. T'ho has dit també que tu els has preguntat als teus seguidors que et suggerissin també platges. I què t'han dit? Ells estan d'acord en que la de Sagunt és de les bones?
Sí, bé, hi ha seguidors que m'han dit la de Sagunt, la del port de Sagunt, la del Mardà. Bueno, la Mardà hi ha més pedres, però...
A veure, quina has dit?
La del Mardà, que també és de Sagunt.
La del Mardà.
Ahí hi ha més pedres. Jo, Isa, si has d'elegir, millor la de Canet de Berenguer o la de Port de Sagunt.
La de Canet de Berenguer O la de Port de Sagunt, clar. I escolta'm, si ens passem el dia a la platja, que tu has dit que trobarem lloc, que podrem ficar la tovallola ben ampla, a la sombrilla fins i tot també ens hi cabrà, però on podem anar a menjar una bona paelleta? Perquè com són les bones paelletes aquí? Com les feu?
Si vols menjar-te una bona paella, ara has d'anar a ma casa, perquè...
Clar, n'estic convençuda. Mira, no sé per què, que ho pensava, que series tu el bon cuiner. Doncs pues explica'ns com la fem, com la feu aquí.
Bé, hi ha 10 ingredients principals que la paella valenciana, el terme paella valenciana, els ha de tindre sí o sí. I és l'arròs, l'aigua, l'oli, la sal, el pollastre, la batxoqueta, la tomaca, el garrofó, el safrà... i després el conill. Però el conill pot tindre o pot no tindre, depèn, però de normal sí que sol tindre.
Escolta'm una cosa, Xavi, la bajoqueta, suposo que és aquí la mongeta tendra.
Sí, exacte, exacte.
Que molta gent, si no, no ho entendrà. Exacte, la bajoqueta.
Exacte, sí, sí. I després la gent ja, doncs, ja més polèmica d'alguns ingredients, les cosetes... Per exemple, ja tinc que li pot posar romero. Ja tinc que li posa caragols, se pot posar caragols. Ja tinc que li posar una miquitigua d'all. Ahí també jo estaria d'acord, però ja tinc que em diria, no, l'all, una paella valenciana mai de la vida pot portar all. No s'ha de ni els propis valencians, tampoc, a veritat.
Però aquesta és la gràcia també, no?, que cadascú la fa com vol, a casa seva.
Exacte, sí, sí, sí. Ui, l'altre dia, en la Safor, que és una zona d'Alacant, doncs ells la paella la cuinen en mandonguilles, i en... I qui més portava? Ah, costella de porc.
Carai.
I pebre.
Ah, doncs aquesta no s'assembla a la de Sagunt, a la que fas tu, eh?
No té res a veure, però, clar, no és paella valenciana, sinó paella de la Safor, que clar. És la zona d'allí.
Sí, senyor. I ceba n'hi poseu?
El què?
La ceba.
No, mai de la vida.
Mai de la vida.
Ui.
Això ho ablaneix l'arròs, no?
No sé el que farà, però no se li posa.
Mai.
Ni ceba, ni... què més he dit? Pèsols, tampoc. També he vist chorizo i coses d'aquestes. No, fora. Cochinades.
Això espatllaria una bona paella autèntica d'aquí.
Clar, és a dir, el que he dit és el que portaria una paella autèntica i ahí no hi ha debat. Ahí la gent està molt d'acord. Després estan els opcionals que t'he dit, que ahir ja més polèmica.
Uh-huh. Quant de temps de cocció necessita? Perquè també aquí hi ha molta discussió, no? A veure qui la fa més ràpid, qui no.
Doncs, idealment, l'arròs, és a dir, des que tires l'arròs, ha d'estar 15 minuts.
15 minuts, eh?
Des que poses l'arròs.
Amb un bon caldo?
Sí, és complicat, perquè has d'estar ahí nivellant a veure quanta aigua queda, quant de temps queda de cocció... per a que realment no es quede dur ni... És complicat. És el més complicat de fer una paella.
I escolta una cosa, Xavi, quin gruix ha de tenir l'arròs dins la paella? Perquè també aquí hi ha discussió, que si han de ser molt finetes,
sí.
O no, o un parell de dits de gruixut, no, quan? Ai.
És que realment, sí, quan més fineta és, això també ajuda molt a l'arròs, perquè, clar, això són corrents de convecció que estan ahí, l'arròs donant voltes, d'això fa que en la base, quan està l'oli i la substància, doncs l'arròs va agafant. Quan més fineta és cert que l'arròs es meneja més i agafa més substància. Si és més grossa, l'arròs té com més dificultat a l'hora de moure's i per això és possible que pot ser no agrada tant de sabor.
Ai, doncs escolta'm, la farem així, primeta, eh?
Sí, això sempre està bé.
Doncs ens ha encantat. Avui hem fet aquesta passejada per les platges de Sagunt. Hem quedat que aniríem a l'Almerdà, no? I a la de Canet.
Sí.
Aquestes dues platges. També la de Sagunt, la de Port de Sagunt, evidentment. I seran platges amb sorreta molt, 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 molt fineta. I ens hi cabrà la tovallola, ens hi cabrà també el parasol i menjarem una paelleta després. Xavi, ens ha encantat passejar-nos per aquí, passar el dia per Sagunt.
Sí, és el paradís, ja ho veureu.
Sí, el paradís, ens l'acabes d'ensenyar, l'hem descobert amb tu. Moltíssimes gràcies, Xavi, que vagi molt bé l'estiu.
Molt bé, igualment.
Adeu.
RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador, Marc Paquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És
Un xulo piscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Mala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent de papa?
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Pere, Gemma Mangual, per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula.
Sí. Pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:45 a 10:45, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest any, al versió estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1. Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Si et puc comparar amb mil plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I wow, és estiu, eh? Et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Aquestes vacances volem deixar arraconat el mòbil, però, escolta'm, si el fem servir i no hem pogut desfer-nos d'ell del tot, doncs almenys que sigui per utilitzar-lo per coses sostenibles, no? Sònia Flotats, molt bon dia.
Bon dia.
La Sònia està al capdavant de la revista digital So Good So Cute, de tendències i moda sostenible, i avui ens parlarà d'aplicacions per unes vacances una mica més sostenibles.
Exacte.
Seria això.
Tal qual, si no...
Una bona excusa per poder tocar el mòbil, però procurarem tocar-lo poc.
Toquem-lo poc i el toquem exacte, que sigui per això i per seguir aportant la sostenibilitat allà on estigui, on sigueu.
Mm-hmm.
Us porto unes apps que crec que us poden anar bé ara a les vacances. La primera, que és ja un must de les apps de sostenibilitat, Too Good To Go, que és aquesta aplicació que et permet declarar-li la guerra al malbaratament alimentari en comerços, que pues, productes que estan a punt de caducar o frescos que se'ls faran malbé d'aquell dia, et fan uns paquets... Tu busques i dius, ai, mira, doncs aquest forn, aquesta peixateria, la tinc a prop de casa, agafo un pack d'aquest i et fan un paquet sorpresa, normalment, molt més econòmic del que estaria a preu de venda normal, i a sobre evites que jo acabi a la brossa, que és on acabarà si no ho agafa ningú. Doncs clar, he pensat, si esteu de vacances, on sigui, mireu si teniu el Too Good To Go també per aquí, perquè a banda d'això d'evitar el malbaratament, aconseguireu coses molt més econòmiques, i tal com està la vida, doncs val la pena mirar per tot arreu.
Doncs sí, i tant, és una aplicació que pot ser molt pràctica, i sabent que està a tants llocs, doncs val la pena buscar-ho. Què més? Quina aplicació ens proposes?
Què més us porto? Veure, per exemple, de roba. Potser sí que ara a l'estiu no esteu amb tema roba, però potser sí que necessiteu alguna cosa. Tenim ja els Vinted, els Wallapops, i tant, i No sé si coneixeu Percentil, que també és una app de roba de segona mà, que seleccionen marques molt interessants, roba en molt bon estat perquè fan una preselecció prèvia, i bé, us convido també a provar-ho, i allà on estigueu, potser hi ha gent, podeu fer un percentil diferent.
Exacte, exacte. Doncs mira, Percentil s'escriu tal qual,
sí,
no?
Sí, Percentil, com el percentil, una amiga em deia l'altre dia, li recordeu ja del percentil, quan tens un nen, una nena?
Sí, que és veritat, que estaves... Sí, doncs està molt bé, mira, Percentil, que serà com una mena de Wallapop, però que...
De roba, exacte. De
passa
roba
uns certs bona. Filtres, sí, està
sí,
molt bé.
Sí, està molt xulo, exacte. Després, més cosetes, a Freecycle. Aquesta no és ben bé una app, és una web, però perquè no tenen l'app desenvolupada, freecycle.org, perquè és una iniciativa sense ànim de lucre, que funciona de manera comunitària, és a dir, no la lidera ningú, és quelcom que fem entre totes i tots, i és per trobar coses i donar coses de franc. Aquí no hi ha diners pel mig, és coses que no vols les regales i coses que cerques les cerques, i també el mateix, si estan a prop teu, si esteu, jo què sé, teniu un apartament a la muntanya, a la platja, i necessiteu un moble o qualsevol cosa, un microones o el que sigui que us ha trencat, mireu a Freecycle perquè és molt, molt interessant i estan a tot arreu de Catalunya, inclús al món, m'atreviria a dir, perquè és un moviment mundial a Catalunya i són molt, segur.
Freecycle, que s'escriu sí. F-R-E-E C-Y-C-L-E?
Exacte, que és el cercle lliure, no? Diguéssim una mica. És en vez de recycle, de reciclar, free, de llibertat, no? Mm-hmm. De tot lliure.
De llibertat i de gratuïtat, perquè de, és gratuït, exacte, també els productes que s'estan intercanviant, no?
De gratuïtat.
Doncs a .org.
.org, exacte.
Pàgina web, per tant.
Aquest és web, sí, sí. Després teniu el Go Zero Waste, que és, també és una app catalana, però que també està a molts llocs, que és per trobar llocs que venen les coses a granel, a l'engròs.
Sí, a l'engròs, sí, sí.
Exacte, sense paquets, que això també està molt bé, si us heu mogut de zona, doncs per localitzar aquelles botigues que utilitzen menys embalatges que d'altres. I a també pes. Està bé perquè si et baixes l'app et llença reptes per fer i per anar millorant la teva sostenibilitat en el teu dia a dia, i està divertida.
Com es diu? Repetim-ho.
Go Zero Waste, que és... Zero Waste, que és zero residu, val?
Sí.
Go, d'anar. Go, zero, Z-E-R-O, exacte. I Waste, també doble, A-S-T-E. Uh-huh. Go Zero Waste, i molt xulo està també. I finalment, ja us deixo amb el, però l'he de dir també, Pam a Pam, que és aquest mapa de Catalunya, aquesta sí que és catalana, i que localitza tots els comerços o totes les iniciatives que hi ha d'economia social i solidària a prop nostre. També molt interessant, si necessiteu fer compres, del que sigui, o fer inclús servir un servei allà on estigueu, el que sigui, el que us ocorreixi, mireu primer Pam a Pam, perquè segurament escollireu l'opció més social, més solidària i més sostenible, segur.
Senzillament així, eh? Pam a pam.
A pam, pam a pam, sí, sí, és un mapa molt... Si no el coneixeu, mireu-vos-ho perquè està molt bé.
Doncs ja tenim aquí aplicacions per un estiu més sostenible, però de fet ens poden servir per tot l'any, per tant, per una vida més sostenible,
sí.
Que és el que sempre reivindiquem aquí amb la Sònia Flotats. Doncs Sònia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Fins la setmana que ve. Això que sona és la notícia del siglo del grup La Banda Municipal del Polo Norte, la banda del nostre company de la competència, Òscar Andreu. Òscar, on pares?
On paro ara mateix? Doncs et diré tres pistes. La primera és una illa, la segona és a la mar Mediterrània, i la tercera és als Països Catalans. Vull dir que jo crec que amb aquestes coordenades, amb aquestes pistes, suposo que arribaràs a la conclusió que, efectivament, sóc a Formentera.
Doncs, Òscar, què és i en quin moment està la banda municipal del Polo Norte?
Doncs ara mateix la banda està en un impàs, en un stand-by o el cel de les bandes. com li vulguis dir. Ara ens trobem per dinar, per sopar, que de fet era una de les coses interessants de tenir una banda de música, que és quedar per consumir. En aquest cas, menjar, beguda i compartir. Era l'excusa perfecta.
I quina cançó t'està acompanyant aquestes vacances?
La cançó que m'està acompanyant aquestes vacances, més que una cançó, són moltes cançons. Ja les he sentit, les he escoltat a la temporada regular, però me les han dut de vacances amb mi. Te'n diré tres. Per exemple, la de El meu amor se n'ha anat de vacances, de la Ludwig van. Ja sé que aquesta ja te l'han dit, per tant, no cal que me la posis. Això ja està, d'en Pau Vallver, que tot el disc és brutal. I un disc també molt xulo d'enguany de Reinaldo i Clara, la cançó Globus, per dir-ne una, perquè totes també són molt maques i estan molt ben fetes i molt ben cantades. I, en fi, Globus de Reinaldo i Clara.
Així com Globus també flota el cor, agafa l'alçada i la mida del sol, amb una cordeta veio a remolc, amb una cordeta el segueixo on vol. S'escape, hauré tingut sort. Si no, rebente, haurà anat de por. Em pots fer un favor? Faria el que fos. Em pots fer un favor? Faria el que fos. Em pots fer un favor? Faria el que fos. Em pots fer un favor? Faria el que fos. Em pots fer un favor? Així com glous també s'infla el cor, en dies esplèndids quan s'omple d'amor. Si l'aire per sobre del cap, sobre el cos, arriba a fer-se tan gran que fa por. Si no s'escape, hauré tingut sort. Si no rebente, haurà anat de por. Em pots fer un favor?
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. A més, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, a l'Àrcia.
Sí, es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, què passats amb la piloteta?
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. RAC1. Aquest diumenge l'estrena del Barça a la Lliga a RAC1. A 2:15 des del Coliseum Alfonso Pérez, Getafe-Barça. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Fotli Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC1. Molt pendents des de les 7 de l'Albacete Espanyol de segona amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. I per rematar-ho, tu diràs fins a 1:45 de la matinada. Aquest diumenge Barça i Espanyol s'estrenen a la Lliga i a RAC1. El Barça i l'Espanyol juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u. RAC1.
Hola, en què el puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
En fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, la tinc per aquí, a la d'Apartaments Hawaii.
Perdoni, però em surt de negada.
Aquest estiu, polsera de tot inclòs als luxosos Apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 a RAC1. Tots som 1. RAC1. El món a RAC1 ha trobat la millor persona per presentar el programa aquest estiu. Una persona que parla clar.
I van tancar el dia amb una revalura... Ai, ja ho direm bé.
Que domina tots els idiomes.
El diari Neue Zürcher Zeitung.
Una persona que té cura del mobiliari.
Però el sergent Budio, que s'ha carregat avui la televisió a l'estudi.
Bé, però molt, eh?
Fet un cop de cadira i la tele de treball.
Aquest estiu, el món a RAC1 està en les millors mans. De dilluns a divendres, de 7 a 12, amb Sergi Ambudio. RAC1. Tots som 1.
Tens Ambudio també per aquí?
Si tinc aquí.
Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai.
Augmenta el desig.
I la revolució sexual arriba a RAC1, amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC1. Tots som 1. Amb el suport de sexydream.es. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1.